Comencem aquí la tertúlia, que avui sí queda molt minsa, perquè hauré de fer de tertúlia per no deixar-lo vostè tot sol davant del perill. Claro, a mi m'hauria agradat que haguéssim estat tot per comentar una mica el tema que està copsant l'actualitat des de fa una desena de dies a nivell del futbol espanyol, no? Que és la relació d'Enríquez Negreira en el Futbol Club Barcelona, documentada per ells des de l'any 2003, quan era president Joan Gaspar, a pesar que ell ho va negar tot l'altre dia i va fer longuis, doncs va ser per ells que va ser ell precisament el que va fer la primera contractació, i bueno, un Futbol Club Barcelona que li hauria pagat a l'estome, hasta que va trencar la relació, em sembla que l'any 2018, en l'època de Bertomeu, perquè no tenia una perra, és a dir, en l'època de Bertomeu, ja sabeu que el Barça està pràcticament revirat, doncs, li va pagar la friolera d'€1.400.000, una barbaritat, diuen, no? Més o menys és el que hem vist per ahir. La cosa sortia a un bon sou, no? Un bon sou. Al final, en principi, doncs això és el que hi sabem, i ara s'han publicat moltes coses i tal, però veurem, perquè a nivell de deportiu no té transcendència, són fets que venen més enllà de 5 anys, és a dir, possibles sancions del club a nivell deportiu de punts i tot això estan descartades, però això està a la via penal. I evidentment això ja no és escrit que el club, a l'equip, podríem dir, com a la competició, sinó que pot afectar, i greument, si així fos el cas, i així es determines per la justícia, algun dels seus dirigents i presidents, no? A més del propi Enríquez Negreira, Rafa, que és el màxim protagonista, no?, el paio. Bueno, vergonyós. Espera't que bon anirem a donar la classificació, els resultats, per si no el saben. I ahir, doncs, un equip que em cau simpàtic, perquè juguen dos jugadors del poble del que vaig nàixer, va guanyar a l'Almeria 6-2, un repassó, partit disputat el divendres de nit, no a nit, divendres de nit. Girona 6, Almeria 2, en Real Societat 1, Celta de Vigo 1, no m'esperava aquest empat, la veritat.
Va ser molt a última hora.
Va ser, sí, però va pinxar una mica.
Penso que s'ho van fer ells.
Pot ser que fos en pròpia porta. Betis 2, Valladolid 1. Mallorca 4, Villarreal 2, també va decepcionar una mica el Villarreal. Osasuna 0, Real Madrid 2, Elche 0, Real Club Esportiu Espanyol 1, Rayo Vallecano 1, Sevilla 1, Atlético de Madrid 1, Atlètic 0, de Milagre i gràcies a Griezmann a l'última hora també. Futbol Club Barcelona 2, Cádiz 0, res que dir, podríem... aquella pel·lícula que va ser famosa ara fa un parell d'anys, El Renacido, Ferran Torres ha sigut El Renacido. I avui, doncs, hi ha un partit interessant, Pavi, a les 9, el Getafe-València, i molt interessant, donada la greu situació per la que està vivint el València. El Real Madrid, recordem que tenia pendent un partit que es va jugar el dimecres i que nosaltres no vam comentar, i que, com era previsible, doncs va passar per damunt de l'Elche sense cap problema, en 4-0. Este partit també el teníem pendent. La classificació, després de 22 jornades i quan encara en falten una pila, perquè estem, hasta 36 batros mateix, no? O sigui, en falten un cabàs. Pues, tenim el Futbol Club Barcelona amb 59 punts, el Real Madrid 51, la Real Societat en 43, l'Atlético de Madrid en 41. Estos quatre equips estarien en Champions. El Betis ne té 37, el Rayo Vallecano, un sorprenent, Rayo Vallecano està en 34. L'Atlètic Club 32, Real Club Esportiu Mallorca 31, Villarreal 31, Osasuna 30, Girona 27, Sevilla 25. El Real Club Esportiu Espanyol 24, el Celta de Vigo 24, el Valladolid 24, l'Almeria 22, Cádiz 22. I en posició de descens, el València en 20 punts, el Getafe en 19 i l'Elche en 9. Entendreu per què he dit que esta nit el partit entre el Getafe i el València em pareix de lo més interessant que es pugui veure, perquè la lluita no està només en guanyar la Lliga. La lluita, i molt forta, és per no baixar de categoria, perquè baixar de la primera és un pou. Bueno, Rafa, ara sí, ja els hem donat els datos. A partir d'aquí li cedeixo la paraula. Sí. No sé per on ens vol començar.
Sí, pues mira,
comentar els partits, sí, del Real Madrid, o, sí, sí, en fi, del Barça, podem comentar el Madrid.
Sí, pues primer que res, voldria felicitar Unicaja de Màlaga per la Copa del Rei, que va guanyar tan brillantment. entre cometes, contra tot pronòstic, perquè se va eliminar primer el Barcelona, després el Real Madrid, després a la final pues, el Club Baloncesto Canàries, el Benovo Tenerife. Però bueno, ja et dic, jo me vaig tragar el partit del Madrid i me vaig tragar el partit d'ahir la final contra el Baloncesto i contra el Canàries i Baloncesto Canàries, i la veritat és que va estar molt bé i molt merescudament el Unicaja pues, va guanyar. En quant al futbol, pues bueno, com has comentat antes, el Madrid tenia un partit en contra d'Elche, va guanyar 4-0, un partit molt placentero, a més s'havia posat de cara molt pronte, pues perquè als 4 o 5 minuts havia marcat ja Asensio, després l'Elche va tindre algun tipus de contraatac, però sense posar en aprietos en cap moment a Lunin, que era el porter titular. I després ja van vindre, antes d'arribar a la mitja part, van vindre tots jugadors, dos penals que va pitar, el primer va ser molt clar, el segon jo tinc les meves dudes, possiblement després de veure la repetició no hagués tingut que pitar, però bueno, 3-0 a la mitja part, i després la segona part ja vam fer una sèrie de canvis, ja mirant els partits que li venen, que tenia que jugar contra l'Osasuna, demà juga contra el Liverpool, després contra l'Atlètic de Madrid, després contra el Barcelona, o sigui que té una sèrie de partits, un calendari pues, complicat, igual que tots els equips que estan en diverses competicions. I va anar dosificant a jugadors, i després de la segona part va ser un partit molt rebajant, ja t'he dit, sense cap tipus de susto pel Madrid. L'Elche va tindre el millor home a Edgar Badia, que era el portero, va fer 4 o 5 parades d'antologia, Benzema va estar molt desacertat, que si no s'hagués pogut un fan, els dos gols que va fer de penals va tirar ell. I després ja en l'última hora va marcar Modric, que també va sortir faltant 10 minuts, i va ser un golaço per l'esquadra, un xut des de quasi el bord de l'àrea, i va estar bé. Després ja anem al partit del dissabte contra l'Osasuna, que era un partit molt més trabat, molt més correós, en un públic d'Osasuna molt entregat, i el Madrid pues, tenia que assegurar els punts per no distanciar-se més del Barcelona, que ja hi porta 8 punts, que jo crec que la cosa està decidida pràcticament en Lliga, salvo una debacle del Barcelona inesperada, però jo crec que està sentenciat. Però de totes formes el Madrid pues, sempre no dona per perdut res, i va costar molt guanyar. De fet, fins al minut 70 i pico, 78 o 79, no va marcar Valverde el 0-1. L'Osasuna va tindre diverses ocasions a la primera part, va estar molt bé en el tema del centre del camp, en un Moi Gómez que ho manejava quasi tot, i després davant tenia Abde i Abudimir que al Madrid els van fer passar una miqueta canutes, però bueno, no van tindre la fortuna de poder marcar, i el Madrid pues, va tindre 3 o 4 ocasions en els botes de Vinicius, mano a mano contra el portero Herrera, que va estar molt bé i va fer 3 o 4 parades molt bones, i després ja faltant molt poqueta cosa, doncs, bueno, ja et dic, uns 11 minuts per acabar el partit, una jugada de 20 se va arribar hasta el fons de la línia de gol, va fer el passe a la muerte i allí venia Valverde i va posar el 0-1. El Madrid tenia preparat un canvi, que era el d'Álvaro Rodríguez, que un xiquet que juga en lo Castilla, i lo va retrasar pel moment del resultat, perquè en 0-0 va estar entonces, però que ho tenia preparat, però després se va retrasar una miqueta i només li va donar 4 o 5 minuts. I va tindre tota la fortuna del món, perquè a conseqüència d'això, un parell de robos que va fer Álvaro Rodríguez, pues, primer li va donar un passe a Vinicius, que va marcar, i l'àrbitre després de consultar el VAR pues, el va anul·lar, pues, perquè quan Modric fa el passe a Álvaro Rodríguez rebota en Valverde i això inhabilita, entonces sí que estàvem fora de joc. Quan fa el primer passe de Modric a Álvaro, pues, Álvaro estava habilitat per un defensa perquè Álvaro estava a la mateixa línia de divisòria del centre del camp, però dins del camp d'Osasuna hi ha un jugador que l'habilitava, però en el moment en què la pilota li toca a Valverde, ja és segona a jugar, i entonces sí que estaven fora de joc. Ho van tindre que mirar al VAR i ho van anul·lar. I després, ja t'he dit, ja en el minut 92 o 93, pues, un robot també de Álvaro fa un passe de xoc que estava Asensio no va perdonar. Tot això també ve condicionat pues, perquè...
En quin minut va entrar més o menys Asensio, Rafa?
Què?
En quin minut va entrar Asensio, més o menys, te recordes?
Asensio, sí, home, Asensio va entrar al minut 65.
Va substituir a Rodrigo?
Al minut 65, a Ceballos.
A Ceballos.
Va posar Ceballos, sí.
No, no, t'ho dic perquè al final va pesar, o sigui que ja estava en 1-0, potser o encara no havia...
No, estava en 0-0.
Estava en 0-0, o sigui. Sí. Va buscar 0-0. Més artilleria, en definitiva.
Sí,
els que no sou molt amics d'este, sí. Pues, jo ja saps que m'agrada molt a mi, que sí. Marco
I Asensio.
A la millor és una solució per segones parts.
Pues sí.
I els jugadors
que fan més bon paper sortint del banquillo que sortint des del principi.
Exacte. I tenim exemples, eh?
Sí, està bé. A pesar de que Asensio el dia de l'Otxe va jugar a titular i als 4 o 5 minuts va fer una molt bona jugada i va fer el 1-0, que va ser el que va obrir el partit. Aquí a contra-Belche va jugar Benzema i va donar molts de minuts, i sin embargo ahir contra Osasuna no va jugar, va posar Rodrigo pues, pensant en vistes del partit de demà contra el Liverpool. Però bueno, Rodrigo va estar més desentonat que altres vegades, va entrar poc en joc, i sin embargo Vinicius va estar bé, i a més tampoc va tindre tants de fregaos com les altres vegades. L'Osasuna, ja que dic, va ser molt cavallerós en això, i tampoc ho van a caçar a batalles com en altres camps s'ha vist. Ja te dic. I per lo de més, el partit del Barcelona i Cádiz també ho vaig veure quasi tot, i el Barcelona pues, va tindre un partit a la primera part prou bona, a la segona li va costar una miqueta més. El Cádiz va arribar en alguna ocasió.
Jo crec que es van relajar. Se relajen los equipos.
En 2-0 sol passar, i va tindre alguna ocasió, però almenys, de fer algun golet. No vull dir-te que de guanyar el partit, perquè crec que no, ni mucho menos, però per lo menos fer un golet sí, i donar una miqueta més d'ambient al partit, una miqueta més de borbo.
Home, la veritat és que la notícia jo crec que és el renaixement de Ferran Torres, que la primera part va ser monumental.
Sí, Ferran Torres va jugar el primer gol, va ser espectacular, entens? Possiblement...
I n'hi va fer unes quantes, eh?
Sí. Possiblement sigués el millor partit que ha fet Ferran Torres des que està a Barcelona, sí. Possiblement.
Com en els seus millors temps del València antes d'anar-se'n al Manchester.
Sí.
Bueno, a la millor això d'estar una temporadeta a la sombra del banquillo, pues,
sí, us pot anar bé, i mira, us motiva. De totes formes, el dia de...
Què tal va estar, per cert, Dani Carvajal, que el va posar, no? També al partit contra...
Dani Carvajal el va posar contra Dolce.
Contra Osasuna, però
contra Osasuna va sortir,
però va sortir Nacho.
Va sortir quasi al final. Després va fer el canvi.
O sigui, va estar pocs minuts.
Sí, va estar poc. Anem a veure, és que en el calendari tan complicat que tenen i tan carregat, a més en partits forts, no? O sigui, el Elche és el més fluixet que van tindre, però els partits que venen són forts, i entonces pues, no té més remei que tirar de la cantera, pues, perquè hi ha algunes baixes, per exemple demà a camp del Liverpool, pues no va ni Chouameni ni Kroos, els estan en febre. Kroos, a més, va tenir una gastroenteritis, va perdre 2 quilos i no està pa jugar, ni tan siquiera entrenat. I després Benzema pues, estava una miqueta renquejant, també del partit este de Belche, que no el va jugar tot i ha tingut que tirar de jugadors del Castilla. Va ser este Sergio Arribas, Mario Martín i Álvaro Rodríguez, vostres que normalment últimament munten a reforçar el primer equip. Continua, no sé si Mariano està lesionat perquè no ha acabat d'aclarir, sancionat no està des de luego, però deu estar tocat perquè no va ni convocat aquests últims partits, Casat no compta per res, este Vallejo tampoc, Odriozola tampoc, i està tirant de xicó dels joves. Per una part això al Bernabéu li agrada, però bueno, no són jugadors com per afrontar partits de batalla de la Champions.
Bueno, esta setmana pot ser dura. Real Madrid contra el Liverpool, després té que jugar el Barça allà contra el Manchester.
Sí.
Jo crec que la Lliga Inglesa té un nivell que n'hi ha un fart per a guanyar aquesta gent.
Sí. Vaig estar veient també el PSG contra el Bayern de Múnich, va guanyar 0-1 el Bayern. El Bayern té un equipasso, o sigui,
sí,
és molt d'equipo, per mi va fallar molt davant que hagués pogut sentenciar la eliminatòria, però el PSG, fins que no va sortir Mbappé faltant 20 minuts, no va fer res absolutament.
Res absolutament. Em va decepcionar molt. Vaig veure tota la primera part i la segona me vaig avorrir tant que ho vaig deixar. A més, que el Bayern ja dominava i donava sensació d'un equip, no? Sí. Però l'altre té individualitats, però no, jo crec que arribarà prou poc lluny el PSG en la filosofia esta, és a dir, no és només ajuntar allí noms i noms. Per cert, va jugar Ramos de titular.
Ramos va ser de lo milloret, imagina't tu.
Va jugar Ramos de titular. Sí, sí, va ser de lo millor, però en diferència. O sigui, i jo també el vaig veure. Però jo crec que aquest equip, per moltes estrelles que té, arribarà, no arribarà molt lluny. No? A més, tampoc està fent grans partits a la lliga pròpia, a la lliga casera. També perd algun partit. És a dir,
va tindre, ahir va guanyar 4-3 i va tindre molt de jaleo perquè pareix que el directiu este, no sé com diuen, no me'n recordo, un dels directius que està al PSG va baixar al terreny de joc i vas començar a parlar amb els jugadors i l'entrenador Galtier estava allà.
Seria el Kelafi, vols dir? El Kelafi este?
No, un director deportiu que tenen, que crec que és portuguès.
Sí, és veritat, no recordo.
Pues que el van fitxar del Mónaco o de l'Olympique, no sé, d'un altre equip. Pues bueno, pues este va baixar...
I contra qui jugava?
Contra
qui jugava ahir?
Contra el Lille, potser? No. Te parlo de memòria. Contra el Lille?
No ho sé. Un equip que porta un símbol blocs, diu, però no... És que... No ho sé. No sé exactament quin partit és. Quin equip és. No sé quin equip és. Sí. No...
Bueno, sí, és que la veritat és que vaig veure només el titular que posava aquí a la premsa i el que és la crònica no la vaig llegir, però ressaltava que el directiu este havia baixat al terreno de joc i havia començat a parlar amb els jugadors, entens?
Sí, era el Lille.
Pues bueno. I després tenim per demà tenim el partit del Liverpool-Real Madrid, el Frankfurt-Nàpoles i després està també pel dimecres el Brujas-Benfica i el Dortmund-Chelsea. No, Brujas-Benfica i Dortmund-Chelsea van jugar la setmana passada, ho dic malament.
Saps com se diu el portuguès? Este Luis Campos.
Campos, sí.
Luis Campos. Sí. O sigui que va fer d'entrenador, no?, de Galtier.
Sí, se veu que va sortir, no sé què... alguna cosa rara i el bonic és que Galtier pues, ho va aparèixer bé, entens? Perquè després de la roda de premsa i van preguntar i van dir no, que nosaltres això és un equip i ell és el director tècnic i jo sóc entrenador i tal i, entens? I va, però suposo que per dins el processó hi devia anar però forta.
Bueno, van guanyar gràcies a un pues, gol antològic d'Mbappé una altra vegada,
pues, no? Sí. I per el tema de la setmana que comentaves al principi, pues Enrique Negreira, pues, no sé, és un assumpte molt feo, molt feo, no sé com pot acabar això, no sé les proves que puguen anar tirant. El que sí que pareix és que això no és una casualitat que hagi sortit ara, entens? Encara que la porta digui i li dono la raó de que està sortint ara pues, perquè el Barcelona va bé, pues jo crec que efectivament si això ha sortit l'any passat,
això té molts anys.
Si això ha sortit l'any passat quan el Barcelona anava malament, pues ha sigut un polvorín. Ara pareix que els resultats deportius pues, ho taparan una miqueta. I independentment també de que el tema deportiu està prescrit, segons el que va dir Tebas, salvo que la UEFA i la FIFA entren d'ofici, que això ja serà una miqueta més de coll, però aquí a Espanya van canviar l'any del deporte ara al mes de desembre, en el tema de entre altres coses, el tema de Piqué, que no podien tindre relacions amb jugadors professionals que participaven en clubs que organitzava la federació i tal, pues entonces van covar també el rebaixar les penes. És que és tot un misteri, entens? Allò que el president el vicepresident del Consell Superior de Ports va ser o és un exdirectiu de Barcelona que en aquesta època estava dins de Barcelona quan tot el jaleo este i després rebaixar les penes al desembre i que surti ara, és tot massa casualitat, pareix que estigui tot massa ben planificat. Dona que mal pensar. I després ja independentment Pues el tema en si dels pagos, que són molt desproporcionats en funció de...
Bueno, al final un i mig és el que investigaven dels anys 15 al 18 de Bertomeu, que és el que l'agència tributària ha destapat, però sí, realment va recibir des de l'any 2003 uns 7 milions d'euros.
Uns 7 milions d'euros. Això diu que és de l'època de Gaspar. Gaspar diu... Diu que escolta, jo no necessitava pagar res a Negreira, perquè Negreira estava moltes vegades a la federació, entens? Perquè ell era entonces membre de la federació. No ho sé, els favors se tenen que pagar, entens? Tu pots parlar en un i demanar un favor, però a canvi t'has que donar alguna cosa. Si no, el
però,
favor,
claro, això era continu, o sigui, va ser durant diversos anys, de forma continuada, quan aquest home tampoc estava en el comitè que designava els àrbitres pels partits. Per
no, ell no, però anem a veure, ell no, ell,
és una cosa
evidentment,
rara, perquè...
ell no els designava, no estava al comitè, però sí que podia influir sobre persones que estaven al comitè, o sigui, és que tot això...
Claro, estos diners eren només per ell o podien arribar a algun altre puesto? Per exemple.
Jo he llegit...
O podien arribar a alguna cosa són les especulacions. Una cosa són les especulacions, sí. L'altra hi ha que provar-ho, no?
Jo he llegit en alguna...
El Barça dona les factures sense cap problema. El Barça ha facilitat, clar.
Sí, sí, aquí està, aquí ho teniu. Però també diuen que no hi ha cap tipus de contracte. És que és una cosa molt, molt rara, molt, molt rara. La veritat és que fa molt pensar tot això. I després hi ha un xantatge per part d'Enriques Negreira, a Bertomeu, que li diu que o me pagues tant o jo allargaré el que he vist, entens? El que he sofrit i el que he vist, les irregularitats que heu fet. I la veritat és que no hi ha constància de que li haguem pagat per no parlar. Entonces, pues, se pot pressuposar, entens, de que li haguem pagat per baix mà, no ho sé. És que això tot és molt delicat de dir-ho, entens? A més, aquí si no tens proves no pots afirmar res. I este és el problema. I ja t'he dit, he llegit també per algun tipus de diari una informació que pareix que Hacienda havia detectat de que de la mateixa manera que recebien els diners al compte d'Enriques Negreira els traia en efectiu, entens? Tot això tot és una miqueta te fa sospechar,
claro, pues,
per això
que els traien en efectiu, dius, eren pel seu entre cometes assessorament o arribaven a altres butxaques.
Ahí está, o sigui, és que tot això tot és, com no hi ha res, no es pot demostrar res de moment, si no trauen alguna cosa o algú fa alguna declaració i, o s'implica un o altre més, és molt difícil de demostrar-ho això. No hi ha proves, entens? Sí, hi ha uns pagos, hi ha un contracte, pareix que verbal, hi ha unes factures que ha portat la persona quan Hacienda ho ha requerit, i l'altre, pues, a canvi, diu que havia donat uns vídeos i unes xarves que...
Però això li donava el fill, que este sí que...
El fill que era el que feia la faena.
Hi havia constància d'això, sí que havia, perquè estaven els vídeos i estaven els informes.
Sí, però l'altre dia...
Però la part grossa la cobrava ell.
L'altre dia Valverde, que va estar... Valverde, l'entrenador de l'Atleti Club, va estar en aquesta època en el Barcelona, va dir que, vamos, el que es donava i no res era pràcticament el mateix, entens? No tenia cap classe de...
Transcendència.
Ahí està, entens? O sigui, i més per pagar-se els diners que s'han arribat a pagar.
Una barbaritat.
Això són...
A 45.000 euros al mes sortia.
A 45.000
euros al mes. A 45.000 euros al mes. I parlem des de l'any 2003, que ara 45.000 euros seran el que seran, però l'any 2003 eren molts diners.
Eren bastant més. Se podien comprar més coses.
Sí, sí, sí. No podies comprar més gent. Sí, sí. Bueno. Diguem-ho, no. Un escàndol monumental. La veritat és que...
Després, per una altra part, també... Els altres equips no diuen res. Hi ha un silenci, una espècie de silenci corporatiu, me comprens? Sí. Jo, que el Madrid no digui res, mira el que te dic, quasi que estem, ho entenc, perquè el Madrid i el Barcelona van de la mà, van els dos de la mà.
Sí.
Del Madrid no ha sortit cap escàndol d'estos, no n'ha sortit cap, llevant quan l'època de Plaza, que, bueno, que van a, el Barcelona va estar un grapat d'any sense guanyar cap títol, i el Madrid ne va guanyar un grapat. Però mira, l'altre dia ho estava mirant, des de que va l'Unió Este, des de l'any 2002-2003, s'han jugat 20 temporades. D'aquestes 20 temporades...
20 anys.
20. El Barcelona n'ha guanyat 10, però el Madrid n'ha guanyat 7... O sigui que la diferència tampoc és tanta. Dos a l'Atlètic de Madrid i una a València. Quan l'època de Plaza, entonces Jo no sé si Plaza deuria pressionar els àrbits perquè pitessin o tal, no ho sé, no tinc ni idea. Però entonces el Madrid sí que anava a guanyar moltes més que el Barcelona. Però el Madrid entonces també tenia un equipasso.
Això t'anava a dir, però quin equip tenia el Madrid en aquella època?
Home, doncs tenia
un superequip, tenia.
Bon equip, els jugadors que a l'època del 66, 67, 68...
I ja guanyava... Copes d'Europa, que llavors era la Copa d'Europa.
Bueno, Plaça va ser després. Plaça, curiosament, va ser jugador de l'Atlètic de Madrid. No va jugar mai en el Madrid.
No,
o sigui, no sé l'afinitat que devia tindre en el Madrid, si és que realment la tenia. No tinc ni idea. Uah. Però bueno, tot això...
Nunca se demostró nada.
No res.
Ah,
no,
però... això, aquestes especulacions...
Claro, això és molt difícil de demostrar. Si no hi ha documents, que no els hi ha, és molt difícil. L'únic que hi ha és la comptabilitat de Barcelona i la comptabilitat d'aquesta empresa. Aquesta empresa només tenia de client a
Barcelona.
I curiosament, al portal de transparència de Barcelona, aquesta empresa de Negreira no apareix. O sigui que està tot...
Però, per exemple, es parla a l'Esport de fa dos dies que qüestionaven el tema i fan 15 preguntes, 14 preguntes compromeses, no? En una diuen, lo que dius això de les empreses, és veritat que el directiu Josep Contreras cobró del Barça 19 recibos per un import de 728.400 euros com a testaferro de Negreira? Aquí hi ha un... En fi, per això està la fiscalia, no? Però és vergonyós, és lamentable,
és un tema turbio i més que res
una paraula que no he dit, bochornós. Per un soci del Barça això deu ser bochornós, vale? Perquè
i tu fija't, Julio, que els presidents que havien, que eren Gaspar, Laporta, en Rossell i Bartomeu, esos eren conscients de lo que es pagava. Jo me pregunto, eren conscients de lo que podria passar al Barcelona i en ells si això ha sortit antes? Perquè tu t'imagines que
però
això
durant,
ha sortit...
Sí, però pagar durant 20 anys això en aquest home, 7 presidents o 5 presidents?
4.
5, me pareix.
Bueno, de Gaspar Cavaquina en 4. Està Gaspar,
claro, sí,
Laporta,
que la Porta està en,
Sandro...
En
claro, és que Laporta la segona vegada ja no estava. Quan,
ha estat en dos períodes.
Ja ho havien tallat. Sí. Però que Laporta sí que és veritat que va augmentar els honoraris, això sí. Però el que me refereixo és de que aquests 4 presidents eren conscients del mal que li podien fer a la societat en cas de que s'hagués descobert el pasteleo.
Escolta, ara l'Esport, que no és sospitós de ser anti-Barça, diu que ja no remonta a 2003, que ve de 2001 i va començar en el inefable Núñez.
Núñez.
En el senyor, no sé si recorden, Josep Lluís Núñez, conegut per l'empresa Núñez i Navarro, Núñez Cantonades, comprava totes les cantonades de Barcelona per fer obres, no? Un empresari d'èxit, podríem dir, del sector de la construcció. L'Esport, ahir, dia que va començar no el 2003, sinó el 2001, i posa dins del sac a Núñez. Per això te dieu que 5 presidents.
Oh, sí, Núñez, Gaspar, no ho sabia, jo me pensava... Bueno, però que havia llegit era de que havia començat en Gaspar.
Bueno, això és que és una actualització d'ahir, molt recent, no?
Ja.
Bueno, és que cada vegada van sortint més coses. Sí.
Però tu dona't en compte si a Barcelona li llevessin algun títol i ho haguessin baixat de categoria. Quina responsabilitat tindrien aquests presidents per haver fet això?
Pues a la presó, com aquella, a la presó.
Com estaria l'aficionat a Barcelona i el soci especialment?
Per favor.
Entens? És que també...
Sí, no. Però curiosament, en els 5 que ha hagut, tots estos 5 han pagat i aquí no se supo nada, ja està. És a dir, que pareix una cosa una mica estranya, no? Que el 5 haguem pagat. Ara este amenaçava, diu també l'Esport, que va amenaçar per burofax a Bartomeu, no? Que cantaria o algo així. Bueno,
sí, però això és el que t'ho comentava
abans.
Què possibilitza
hay que Negreira rompa su silencio y realice las amenazas que anunció en un burofax a Bartomeu? ¿A qué consecuencias penales puede acarrear este caso si la Fiscalía considera que es un presunto delicto de corrupción entre particulares? Claro, es que entre particulares que son los presidentes. Entre particulares que son los presidentes. Sí, bueno, sí. En fi, mos n'anarà el temps perquè jo trobo que d'això parlaríem molt i molt llarg perquè, a més, és això, bochornós, Rafa. Bochornós, com a seguidor del Barça.
Sí, bueno, han hagut TV diaris, emissió de TV diaris, que no han obert una primera notícia.
És que és pobre. És que és pobre. El que passa és que, claro, és com va dir Tebas, que no és santo de mi devoció precisament, però ni pa bé ni pa mal.
Està prescrit.
No, però què va dir? Bueno, és que no és ni ètic ni estètic. És a dir, independentment de que hi hagi un delicte que ho determinarà la fiscalia i demés, o presentarà la fiscalia i després els jutjats determinaran, no és ni ètic ni estètic. És a dir, és feo i, a més, és això, abominable, no? Continuarem parlant, a veure si els nostres companys se poden reincorporar, que per diferents motius avui
la setmana que ve serem més gent.
Ha estat possible, no? Esperem que, en fi, que els vagi a tots molt bé i que la setmana que ve poguéssim estar per anar comentant la Lliga. Rafael Selma, moltes gràcies. Vinga, anem a veure si ara les notícies nacionals també parlen de Riquet Negreira. És possible.
És possible.
Adeu.
Vinga, adeu.